També registraran fenòmens costaners amb ones de fins a 3 metres d'alçada. La probabilitat de pluja és dèbil, predominaran els núvols alts. Repassant temperatures en aquesta hora, 14 graus a Santanyí, 15 graus a Ciutadella, 17 graus a Sant Rafel. Us ha parlat Fina Canyes, el control tècnic Luis Menéndez. Són les 11 i 4 minuts, tornant d'aquí una hora, a les 12.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Fa 100 anys que Einstein ja tenia raó, però no imaginava que 100 anys després, finalment un dia el món es posaria d'acord en donar-li la raó. Fa 100 anys encara no existia la UIP, l'única universitat espanyola que ara ha participat i col·laborat activament en el descobriment de les zones gravitacionals i que ha contribuït en un dels majors descobriments científics del segle, d'aquest i de l'anterior. El 25 de novembre de 1915, Einstein va presentar una teoria que va canviar de dalt a baix la nostra manera d'entendre el cosmos. I justament del cosmos va arribar una senyal el 14 de setembre de 2015 que provava definitivament l'existència de les ondulacions en el teixit de l'espai-temps, conseqüència de la fusió entre dos forats negres que es troben, es besen i es fonen. Més de 1.000 milions d'anys enrere, segons va descriure de forma molt gràfica i també poètica el passat dijous la doctora Alicia Sintes, investigadora del grup de relativitat i gravitació de la UIP. Dit així, ja sembla gros, però hauríeu d'haver vist la cara d'emoció d'aquesta investigadora i de tot el seu equip de recerca en el transcurs de la retransmissió que la National Science Foundation va fer des de Washington el passat dijous per a tot el món, en connexió amb la sala de graus de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda del campus universitari. Tots els que érem allà sabíem que estàvem presenciant un moment històric. Estic segur que a Einstein li hagués agradat tenir de col·laboradors en Alicia Sintes i tot el seu equip de la UIP. Doctora Sintes, enhorabona.
Moltes gràcies, bon dia.
A vostè li hagués agradat treballar amb Einstein?
Clar que sí, clar que sí.
Com me digui que no, com m'arribes a dir que no?
Però que no hem coincidit ni en l'espai ni en el temps.
Ah, ni en l'espai ni en el temps. Bé, en certa manera, és com si ho hagués fet, no és vera?
Home, si mos han arribat senyals des de 1.300 milions d'anys llum de distància, per què no? Probablement s'ho podria... Estem més a prop un de l'altre, que no aquests dos forats negres.
Estem sentint justament el so, perquè una de les coses que tampoc podíem imaginar mai és que un dia arribaríem a sentir el so d'aquestes zones gravitacionals, que va ser també una de les coses que es va presentar el passat dijous. Bé, no sé si el sent a través del telèfon és un pot difícil, però el tenim posat de fons, doctora Sintes.
Sí, el sent. Clar, evidentment, això és com una imitació perquè, evidentment, les ones gravitacionals no són ones de so, no són ones de pressió, són ones gravitatòries. Però, evidentment, les que podem mesurar des de Terra estan a la freqüència audible i, per tant, si un es agafa la mateixa freqüència i li posa el so damunt... Els
ho
podem escoltar. És una sinfonia preciosa.
I si m'ho permet, avui commemorem, ja que surt el tema, avui commemorem el Dia Mundial de la Ràdio.
Sembla que enhorabona.
Gràcies. Avui ens donem tots l'enhorabona. Sembla que totes les coses importants es transmeten i arriben a través de l'espai, eh?
Perquè l'11 de febrer d'enguany era el Dia Internacional de les Dones i les Nines Científiques.
Efectivament, efectivament. Doctora Sintes, ja ha tingut temps de pair un poc tot el que ha passat des del dijous, quan els responsables de l'AIGO van anunciar el descobriment? Com se sent?
estem tots molt contents, eh? I contents de que ho hem pogut dir, ja no hi ha més tabú, ja podem treballar de forma més relaxada, i també per l'acollida aquí a la UIP, a Mallorca, i a nivell internacional de la notícia. És a dir, li hem pogut arrabassar algunes càmeres al cas nos.
Veig que no perd el sentit de l'humor, eh? Einstein tenia, a pesar d'aquests dies, de, que me consta d'esforç i de feina impressionant. L'altre dia m'explicava de manera molt, molt gràfica. Quants correus rep aquests dies, doctora Cintes?
Aquests 3-2 mesos, jo diria que eren uns 200 al dia.
200 al dia del tema, eh?
Del tema. I això que un només, és que dir, bueno, en circulen molts més, però un s'apunta només a rebre els mails en els temes en què un treballa. Llavors, en els que treballo jo són 200 al dia. En canvi, entre les enhorabones i el petit caos que hi havia en la retransmissió des de Washington, jo, quan vaig obrir el correu ahir matí, em va entrar fedat. Faig, no sé com fer-ho avui. Perquè era, no ho sé, no recordo si eren 1.200 de nou o no sé, és impossible.
El que jo no puc arribar a entendre com s'ho han fet aquests 2 mesos, no, quan han estat, a setembre...
Fa uns més, era el 14 de setembre.
El 14 de setembre, llavors, aquests, des de llavors, com s'ho han fet per no explicar-ho, eh? Per no trobar-se amb un periodista i contar-li, deixi'm dir-li...
Disciplina militar,
deixi'm dir-li...
Evidentment, ja hi va haver un moment donat que un dia no vaig poder aguantar més i em vaig plantar al despatx del vicerrector abans d'anar a classe i li vaig dir...
I li va contar...
Tenim detecció.
En Jaume Carot.
Hem de muntar algú a la UIP. Fa, però no ho posi ningú. Fa, no sé quan ni quan ens deixaran fer-ho. I però estava clar quan fins 2 setmanes abans.
El doctor Jaume Carot. No sé si se'n recorda, però vostè va venir en aquest programa, en aquesta casa i aquest programa, Balears fa ciència i Betres Ràdio, el dia 12 de setembre.
Sí, ho sé.
Dos dies després de xerrar del centenari de la teoria de la relativitat i que vostè ens contés el que eren les ones gravitacionals, finalment les van poder demostrar. Jo crec que li vam donar sort, eh?
Jo crec que sí. Això, una tesi defensada el dia anterior, organitzar la UIP, els encontres relativistes espanyols en el centenari de la teoria, jo crec que ha estat tot un cúmul de casualitats.
Einstein tenia raó, però ell no va tenir la possibilitat de provar-ho, perquè en aquella època no hi havia la tecnologia apropiada.
No, perquè curiosament Einstein tampoc creia en els forats negres. I aquesta és una evidència, vamos, irrefutable de que els forats negres existeixen. I són com, fins ara, aquests, el manco aquests dos, són com diuen, la seva pròpia teoria.
Mm-hmm. Kip Thorne, que és un dels pioners en la detecció dels forats negres de l'univers, va dir ahir una cosa que em va agradar molt. Va dir que el mèrit més gran de la troballa és pels científics joves. A l'equip de la doctora Cintes també hi ha molts joves investigadors i estudiants de la UIP que han col·laborat molt activament en els estudis de les ones gravitacionals i que imagino que deuen d'estar, doctora Cintes, molt feliços d'haver posat el seu gra de sorra en aquest descobriment.
Jo crec que el nivell d'adrenalina que hi ha hagut és impressionant. La feinada que han fet, impressionant. I en el grup són pocs, però molt valents. I el mèrit, clarament, és d'ells, eh? Que han fet una feinada aquests mesos. No han fet 40 hores de feina, n'han fet moltes, moltes més. Perquè ells tenien que competir amb grups que fan coses semblantes, tant del Max Planck, a Alemanya, com a Caltech. I ho he comptat, i si no m'he equivocat, entre el paper del descobriment i els papers acompanyants, he vist 28 cites a treballs de la UIP.
Efectivament, un descobriment que posa definitivament el mapa de la recerca internacional a la nostra universitat.
Bé, jo crec que sempre hi ha estat, però ara la gent està un poc més assabentada.
Un descobriment que es va produir, com saben els nostres oients, el passat dia 14 de setembre. Com va viure la doctora Cintes aquell moment? M'agradaria que ho recordés, molt breument.
Aquell moment? Sí. Aquell moment era un caos total. havien acabat un congrés, havia que passar comptes de congrés. Era el dia en què començaven les classes. El nostre edifici estava en obres.
Era dos dies després d'haver vingut al Balears Fa Ciència, a Divetres Ràdio, també ho hem dit.
Al meu menjador a casa hi havia els servidors del grup, perquè durant l'estiu no, el nostre edifici havia quedat sense internet. I havia que seguir calculant, perquè ens havien que posar punt per aquest període d'observació. Llavors, el nostre estiu havia estat histèric. Ens havia caigut de rebot organitzar aquest congrés. Hi havia dos estudiants, una, el Juan a final de juliol, que havia defensat la tesi, i l'Àlex la defensava el dia que acabaven el congrés. Era tot una histèria. I vam anar a classe sense haver preparat classes. Torno a classe i veig aquest e-mail del Marco Drago i jo faig, no, ja tornem a estar en les bromes de com us tornem a posar a prova. Perquè això ens havia passat que ja ni recordo si era fa 3 anys o si era 2, que ens va portar un any de feina, perquè ens agrada, si posar a prova vam com ens comportem, si tot funciona, si sabem guardar silenci, si el software està tot preparat, si tota la cadena de funcionament i tots els grups de treball que s'han d'involucrar quan hi ha una detecció funcionaran o no. Això ja ens havien posat a prova en anterioritat i s'havien trobat falles, s'havien trobat coses que s'havien de millorar. I llavors és que dius, i ara què? Ho estem tornant a fer? I a més m'ho estan enganant perquè els sistemes marcaven, l'enregistrament marcava de que no ens estaven fent prova, no estaven fent injeccions falses. I dius, bueno, m'ho estan dient que no és una injecció falsa perquè m'ho sorprenguem més a pit, però te va al cap i fent.
I no, no era, no era broma.
I no, aquesta vegada no anava en broma. I jo recordo que al vespre el meu marit també estava, el Sasha, que és el qui ha treballat molt amb això, ell estava desesperat perquè el dia següent tenien que enviar un projecte per demanar temps de càlcul al Mare Nostrum i havia que redactar-lo. No havia començat a redactar-lo, hi havia que fer la proposta científica. Però així tot, quan es van començar a mirar les gràfiques, i les gràfiques que es porten, és que és claríssim, està cantat. Amb un anàlisi d'aquest que és com el gruller, dius, que es veu claríssim, es veu claríssim. Quan anem a analitzar-ho amb els bons, amb els que filtram seguint un catàleg exacte de formes, saps? Encara sortirà net, sortirà netíssim. I el vespre que eren al matí, per als Estats Units, allà on el Miquel, jo que l'havia enviat a fer 3 mesos al desert, perquè entengués què jo... és l'aparell. Llavors, que ell ens confirmava, fa, el jefe em ve aquí molt autoritzat que puc obrir-te la boca avui, fa demà, que no la puc obrir. No anem de bromes.
Per acabar, doctora Sintes, a partir d'ara mirarem l'univers d'una altra manera? S'obre un nou camí, una nova forma, com dic, de mirar l'univers, tal i com va dir ahir el físic Stephen Hawking?
Sí, de mirar, des de mirar jo diria d'escoltar l'univers, que m'agrada més.
Per això han començat sentint aquest so un poc simulat, escoltar l'univers, sentir l'univers. Avui m'agrada molt que ho digui, justament avui, que commemorem el Dia Mundial de la Ràdio. Enhorabona a tot l'equip de l'AIGO i enhorabona a l'equip de la universitat. Enhorabona a la doctora Sintes i tot l'equip.
Moltes gràcies.
I la feina no ha acabat, ja ens va dir.
No, la feina no l'hem acabada.
L'estan començant. Doncs nosaltres estem començant avui el programa El Balears Fa Ciència. L'hem volgut començar amb aquesta notícia de la qual jo crec que tots els que érem en aquella sala, com he dit a l'entradeta, a la sala de la sala de graus de l'edifici Antoni Maria Alcover, érem conscients d'estar vivint un moment històric. Enhorabona.
A hot, dense state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery, it all started with a big bang. Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song, a fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate, they tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off, the oceans of Pangaea, see a wooden Barnabea set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day
the stars go the other way, collapsing ever. 11 i 18 minuts. Avui no podíem començar el programa d'una altra manera que no fos recordant la notícia del dia, de la setmana, del mes, de l'any i del segle, gairebé. El descobriment d'aquestes ones gravitacionals o ondulacions en el teixit de l'espai-temps, Alicia Sintes i tot el seu equip del grup de relativitat i gravitació de la Universitat de les Illes Balears. Enhorabona. Enhorabona per ella i per tot l'equip i per aquesta universitat. I enhorabona, també. Avui estem de felicitats. Felicitats i enhorabona. Felicitats. Feliç dia de la ràdio. Feliç dia de la ràdio, Joan Martín.
Bon dia.
Avui, quan he entrat en aquesta casa, a IB3 Ràdio, tota la gent que m'he trobat només entrar, he dit felicitats. Enhorabona, i tothom m'ha dit felicitats.
Sí,
i no,
sí,
i no només això, sinó que ja des de bon matí els oients i altres col·legues, companys d'aquesta casa i d'altres emissores també, de les nostres illes, que ens hem felicitat perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Nosaltres ho volem celebrar.
Uau. Sí, sí, sí. És...
En Joan diu, uau.
I avui, bueno, ho feim amb dos premis, eh?
Avui, com sempre, aquest programa sempre té premis i avui pues, no podia ser menys i el que podem fer és explicar als oients ja com repartirem aquests premis.
Pues mira, tenim un per les xarxes i un altre per un telèfon.
Un per les xarxes, un pel Twitter i el Facebook i l'altre per la gent que participi a través del telèfon.
Exacte. Comença per les del telèfon.
971-13-99-00. 971-13-99-00.
Ja me'n sé, eh?
Ja te'l saps. A veure.
971-13-99-00.
Clar, perquè l'acabo de dir dos cops. tota la gent que mos vulgui felicitar, comentar, dir alguna cosa de la ràdio, pues que mos cridi al 971-13-91-00 i també per participar, per guanyar què?
99-00.
Ah, veus? 971-13-99-00.
Sí, sí.
M'he equivocat jo.
Bueno, pues mira, per el telèfon tenen com a premi, poden guanyar un dinar i venir la setmana següent en el programa a veure com feim tot això de la ràdio i...
És a dir, una immersió integral, podríem dir, en el Balears Fa Ciència i a IB3 Ràdio. Entre tota la gent que m'ho telefoneu avui, al llarg d'aquestes 3 hores, convidem aquesta persona, aquest oient, qualsevol oient. Per cert, tenim molts oients d'aquests antics. A mi me faria il·lusió que m'ho telefonessin aquests oients que fa tants anys que tenim i que són tan fidels el dissabte al matí a la ràdio. Bé, ens fa il·lusió tots els fidels i els que ens feu el salt. Tots ens agraden, tots els volem. Però tenim, és vera que tenim una sèrie d'oients que mos telefonen des de, i que mos segueixen des de fa molt de temps. 971-13-99-00 i al final farem un sorteig i entre les persones que crideu vos convidem la setmana que ve a venir aquí als estudis d'IB3 Ràdio veure com fem el programa. Us convidem a ensaïmada, us convidem a dinar després amb el vostre acompanyant perquè podeu anar a dinar. I què més?
I bueno, i per les xarxes també tenim un altre.
I un altre premi per les xarxes a través del Twitter i a través de la conta del Twitter Balears Eficiència, o si no, facebook.com/BalearsEficiència. En aquest cas, regalem un llibre espectacular.
Sí.
Un llibre Plantes i Flors de les Illes Balears, que és el tema del qual en xerrarem ara mateix. Plantes i Flors de les Illes Balears. Pep Lluís Gradalle, bon dia.
Bon dia.
Quant pesa aquest llibre? És que m'ho has dit abans.
2,666 grams.
Torna-ho a dir, per favor.
2,666 grams.
És a dir, els oients que participeu, que participeu a les xarxes, teniu que estar en forma. Perquè si no, no podreu venir a recollir aquest llibre que pesa 2,666 grams.
No és de butxaca.
No és de butxaca, no.
No, és un llibre de luxe.
És un llibre de luxe, és una passada de llibre de Nacolet, que de seguida explicarem qui va ser Nacolet i quantes làmines té aquest llibre.
165.
165 làmines de plantes i flores silvestres de les Illes Balears. En aquest cas, a través de les xarxes socials, i tenim una etiqueta.
Sí, Dia Ràdio BFC. És el hashtag.
Dia Ràdio BFC. Hashtag etiqueta Dia Ràdio BFC.
Exacte.
Per emportar-vos aquest llibre de 2,600 no sé quants grams i del qual xerrarem ara mateix. Us esperem al llarg d'aquestes 3 hores de programa. Què més vols dir?
Tenim que dir el que han de fer, no? Per per poder guanyar tantes llibres com, com es dinar i se visita la ràdio.
Ah, perquè també, com que és el Dia Mundial de la Ràdio, també us proposem un joc.
Sí. Per el telèfon, per els que mos cridin, han de respondre una pregunta.
Mm.
Vale? Qui és l'inventor de la ràdio?
Qui és o qui van ser?
O quins van ser?
Van, va ser un, va ser més d'un. Qui van ser els inventors de la ràdio? Donarem pistes així que puguem, perquè avui entre una cosa i l'altra, com sempre, ja anem, ja fem tard, ja se'ns passa el temps, o sigui que anirem donant unes pistes al llarg d'aquestes 3 hores de programa.
Sí.
Contactarem amb els inventors de la ràdio i ells mateixos explicaran coses de la ràdio.
Uh-huh.
I ho farem d'una manera divertida. Sí. Com sempre fem a l'entrevista impossible en acabar el programa, però el que passa que aquesta vegada el farem repartit al llarg de tot el programa, pistes dels inventors de la ràdio, perquè els oients endivineu qui van ser, però els nostres oients, que són molt intel·ligents, ja poden cridar, de fet ja estan. Sí. Cridant, pel que veig, 971-13-9900 o etiqueta Dia Ràdio BFC a les xarxes socials.
Sí.
Joan Martín, a part d'això, les xarxes, què hi diuen?
Bueno, doncs pues tenim un munt de comentaris sobre les ones gravitacionals que acaben
de
aquesta setmana.
Del tema, ara mateix, amb l'Alicia Cintes.
I com sabem, uns alumnes de... Bueno, uns alumnes, uns homes de la web, unes dones de la web, han participat en aquest projecte.
I... El grup de relativitat i gravitació.
Exacte. I han posat un comentari.
Aquests homes i dones que seran famosos, vés a saber si els hi donaran el Nobel i tot.
Segur.
Fixa
que
el
sí.
Que t'he dit.
I han posat que va ser un dia molt frenètic i un ple d'emocions per aquest grup de relativitat i gravitació de la web.
En un tuit.
Sí, 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 passa un tuit a Twitter. També tenim un altre de Kip Thorne, que és un físic teòric estadounidense.
Mm.
Que ha comentat...
N'han xerrat d'ell a l'entradeta.
Sí.
També.
Pues ha comentado por Twitter: este evento ha causado una tormenta en la que se podría viajar en el tiempo. Sí, imagina't. Y bueno, y es de res sobre materia también, con Twitter de materia, que han posat.
Materia del país.
Sí, 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 sí. Que han posat: la destrucción de los dos agujeros negros genera más energía que la luz de las estrellas del universo visible. Sí, que imagina't tot el que va fer.
Un viatge en l'espai i el temps. No sé si en l'espai, però en les zones sí. Les zones que es propaguen a través avui de la ràdio, en aquest Dia Mundial de la Ràdio, que dedicarem a la segona hora del programa. Una tertúlia, no només donarem pistes perquè endivineu qui van ser els inventors, els inventors de la ràdio, sinó que a partir de les 12:30 farem també una tertúlia dedicada a la ràdio i cercarem aspectes relacionats amb la veu i aspectes relacionats amb la ciència, ciència i veu i ciència i ràdio, amb uns convidats que ens fa molta il·lusió que siguin aquí avui als estudis d'IV3 Ràdio. Gràcies, Joan Martín, gràcies, Camila Pérez. Avui, com sempre, pendents de les xarxes i pendents del telèfon. Gràcies, Ivan López, a les vies de so. Felicitats per la part que et toca i felicitats als oients. 971-13-9900, des d'ara fins a les dues. Josep Lluís Gradall, ja t'hem sentit, segur que tenies tantes ganes de xerrar. No he estat jo, aquesta vegada he estat jo que t'he fet xerrar,
Sí, sí, és vera.
Josep Lluís Gradall, director del Jardí Botànic de Sóller, molt bon dia.
Molt bon dia. Com estàs? El dia de la ràdio, bueno, està bé, és
avui,
important.
Avui és un dia important.
Mos pensàvem,
per
quan va venir la televisió, mos pensàvem que s'acabaria la ràdio i no. La ràdio, després de la televisió, encara està més potenciada. Jo recordo aquesta discussió, no, de arribar a la televisió, la ràdio té tendència a desaparèixer. Que va, tot el contrari. La ràdio és un acompanyant de moltes coses, de
digue'm,
feina, de cotxe.
Digue'm una cosa, ara parlarem de seguida d'aquest llibre espectacular, que és el tema d'avui, però quin moment de la ràdio tu recordes amb especial, no sé, interès, carinyo...
Cuentos Tambor.
cuento està mort.
T'ho tinc que dir així. És a dir, quan jo, com que jo me vaig criar un far totalment aïllat de tothom, mem, mon pare havia muntat una ràdio de galena i feien un programa que se deia Cuentos Tambor. Això, crec que era migdia.
Això quina ràdio era?
Oh, no tinc ni idea.
Ah, ja ho saps.
Tu pensa que això era l'any 49, 50... 49, 50, 51, feien un programa que es deia Cuentos Tambor.
I devia ser...
Que des del far de Calafiguera mon pare sintonitzava molt bé amb una ràdio de galena que ell mateix s'havia fet. I aleshores, la meva germana i jo, escoltàvem Cuentos Tambor. Aquesta és... Era impactant, perquè tu senties per un aparato, senties una història que eren Cuentos Tambor.
Cuentos Tambor.
La gent que té la meva edat se'n recorda segur, de Cuentos Tambor.
Molt bé, doncs avui demanarem a tots els nostres convidats del Balears Faciense que recordin quin era el seu programa favorit, quin programa recorden.
Aquest és el més impactant. Aquest és un, va ser un programa que ha quedat gravat dintre la meva memòria com a un element que ens ajudava a descobrir un món nou, que era el món de la ràdio.
A lo millor d'aquí molts anys algú fa un programa especial commemorant el dia de la ràdio i li demanen a un oient i diuen: jo recordo el Balears Faciència quan es feia.
Potser sí, potser sí.
Molt bé, vinga, anem en el tema de plantes i flors de les Illes Balears, que realment és una obra d'art, que jo no sé si els nostres oients en són conscients, però jo vull que tu ens els contis. Lo primer de tot, Colette, qui va ser na Colette?
Colette va ser una suïssa, no podem dir que d'entrada fos pintora, la seva professió era costurera. Va ser una suïssa que va comparèixer a Solla l'any 53 i venia del nord d'Àfrica. Una suïssa una mica extravagant, una dona molt bohèmia.
Que es va instal·lar aquí a Mallorca.
I es va instal·lar a Solla l'any 1953. En el començament pintava alguna cosa i sobretot subsistia com a modista, com a costurera. I després un senyor, casualment, en Frederick Price, li va fer descobrir les seves grans habilitats per la pintura. I, bueno, va començar a pintar flors i després va conèixer en Jeroni Orell, que va ser la que la va introduir a dins el món de les plantes silvestres. I a partir d'aquí va començar a realitzar una obra molt important per nosaltres, per Balears, una obra de la qual va poder viure la resta de la seva vida sense haver de tirar d'agulla. Aleshores, pues, això va ser molt important per ella, com a mèdic de subsistència, i a més jo crec que ella mateixa se va redescobrir com a artista. Jo crec que ella, durant una època de la seva vida, no coneixia les facultats que tenia per arribar a pintar amb tanta qualitat.
Anem a veure ara què és el que va pintar amb aquesta qualitat excepcional, realment, però deixa'm saludar un oient que mos telefona de Llucmajor, Fina Navarro. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Fina Navarro, amb aquesta veu, a mi veus, és un oient fidel, com jo volia, sí, efectivament.
Sí, vos he encalçat per totes les emissores.
Ah, bon, molt bé.
Sí, enhorabona, avui és un dia especial per la ràdio, perquè feia molta companyia, informau. La ràdio, jo ja de nina sempre escoltava la ràdio. I és que crec que vosaltres no penseu la companyia que feis, el que informeu, el que tot.
Estem contents, Fina, de fer-te companyia i de que estiguis amb naltros. Després de tot, si fem la ràdio és per valtros, pels oients.
Molt bé, enhorabona.
Gràcies per cridar. I ara xerrem, no sé si t'interessa, és espectacular aquest llibre, ja que has cridat.
És que ara, quan vaig llegir un reportatge, no sé si va ser un diari o Brises, i me va encantar.
Pues ara ens ho conta en Pet Lluís Gradall, el director.
Sí, és que... Pues, vol escoltar quan t'he sentit en Colette, me va quedar perquè...
Escolta'm, no pengis i t'anotem el nom pel concurs del final del programa. T'apareix, Fina?
Oh, molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Passa un bon dia. Adéu.
Gràcies a tu.
La publicació d'aquest llibre ha estat una iniciativa entre en Lionel Llorens, professor de la universitat, i el Jardí Botànic. El Jardí Botànic sent un jardí de Solla, tota sa vida ha tingut coneixement de l'obra de Nicolet, però varen creure que era el moment de donar una divulgació d'aquesta obra. Un dels objectius, com sabeu, del Jardí Botànic és de divulgació, a part de conservació i investigació, i per tant, dins d'aquest apartat de l'objectiu de divulgació, vàrem pensar que teníem obligació de donar a conèixer quina va ser la contribució en el coneixement de les plantes que va fer Nicolet, no? Per una altra banda, sabíem que molta gent de Solla tenia, a casa seva, tenia obres de Nicolet, i pensàvem que tal vegada no tenien ben bé clar el valor especialment botànic d'aquesta obra, no? Llavors, d'aquesta manera, el llibre ha servit també una miqueta per revaloritzar el valor dels quadres que té la gent a casa seva. I després hi ha un tercer punt important, i és que volíem donar a conèixer l'autèntica Colet. És a dir, a Solla, el coneixement que se té de Nicolet és un coneixement bastant superficial. Una dona una mica extravagant, que bevia molt, que fumava molt, que de tant en tant quan s'enfadava flastomava i deia paraules malsonants, però a dins una maleta nosaltres hem trobat tota l'altra part de Nicolet, l'ànima de Nicolet, i la volíem donar a conèixer.
El llibre és un recull de 165 aquarel·les de flora baleàrica que realitzà aquesta pintora suïssa Nicolet, que ens està contant en Pet Lluís Gradalla, que va néixer el 1910 i va morir el 1985. I aquesta obra és aquest recull dels seus dibuixos, de les seves aquarel·les, durant la seva estada a Solla entre 1953 i 1985. Tanmateix, hi va estar uns quants anys.
Bueno, ell hi va estar 33 anys a Solla, sí. El tanto, és un recull de l'obra silvestre més important, perquè nosaltres hem recollit 490 làmines de Nicolet.
440, i aquí n'hi ha
490, i ara en tenim 40 més de localitzades per poder escanejar. Ben que dic, l'obra de Nicolet hem fet un numerós així per damunt, i l'obra de Nicolet se podria moure entre 800 i 900 làmines, que estan disperses per bastantes bandes del món. N'hi ha per Nova York, per Bèlgica, per París, n'hi ha per Anglaterra, n'hi ha per Holanda, perquè els visitants sollerics se'n van emportar moltes, i després ella va fer algunes exposicions en aquests països que he anomenat, com a Pensilvània, per exemple.
El llibre Plantes i flors de les Balears recull 101 làmines que van acompanyar...
En gran format, 101 làmines en gran format.
En gran format, perquè després hi ha moltíssimes més fotografies, totes acompanyades d'una fitxa botànica amb la distribució de l'espècie, la seva distribució a les illes i fotografies de cada planta. Pet Lluís, quin és el valor botànic? Quin és el valor botànic d'aquesta obra?
Bueno, és un valor molt important. D'entrada, ja sabeu que si ara tothom vas a una llibreria a Palma a comprar flora balèrica, trobes molt poques coses. Les publicacions que hi ha, la majoria estan exaurides, i tenim molt poca oferta. Aleshores, nosaltres vàrem pensar que era una bona oportunitat. Hem fet 101 làmines importants, diguéssim, de flora balèrica, perquè el llibre no podia ser de 500 pàgines, hauria estat un totxo increïble, i per una qüestió també de finançament. Per tant, ens hem mogut en 343 pàgines i han donat preferència en aquestes 101 espècies silvestres amb la fitxa tècnica de més. Però després també han posat, me penso que són 16 làmines de bullets, i després una mostra, fins a la resta del 165, una mostra de la flora ornamental que ella també va fer, perquè se va dedicar a fer bastanta flora ornamental, roses, gladiols, en fi, geranis... I
Nicolet tenia una formació botànica o naturalística?
No, que va en absolut. Aquesta és una de les grans enigmes i de les grans qüestions d'aquesta obra, i és que Nicolet era costurera, i Nicolet vivia d'agulla i fil, i el que passa és que ella havia estat casada, un matrimoni molt curt, havia estat casada amb un escultor, i en qualcun dels seus documents han trobat que durant la seva estància a Zúrich amb el seu marit, en Hans, va rebre una certa formació artística, però segurament que no degué passar d'un curset, o sigui, realment formació artística no en tenia. Què passava? Pues que devia tenir unes qualitats excel·lents per l'aquarel·la, I la formació botànica li van anar donant tira, tira, mica en mica, en Jeroni Orell i els apotecaris pels quals va pintar, sobretot Antoni Gamundí d'Esporles i d'Antoni Llorenç d'Escoll d'en Rabassa. També va pintar pel Jardí Botànic de Ginebra i també va pintar per l'apotecari Gamundí d'Esporles. I sobretot la seva primera part, la primera obra botànica que va fer, la va fer per encàrrec d'en Jaume Ensenyat, que era aleshores president del Casal de Cultura i Museu de Solla, que juntament amb en Miquel Marquès, que va ser el que va finançar amb una idea d'en Jeroni Orell, Jeroni Orell va posar l'aportació d'herbari, Miquel Marquès va finançar la part de pintura de Nacolet i Jaume Ensenyat va coordinar tot i varen poder muntar una exposició que segueix a Solla, la podeu anar a veure en el Casal de Cultura, molt interessant. Una exposició on se vol l'aquarel·la i la planta en plat d'herbari a baix i que, si mal no record, són 72 làmines. Van ser les primeres que va fer Nacolet de Flora Silvestre i la direcció, en diríem botànica, la va dur en Jeroni Orell, que era el botànic, i que era la que li indicava has de pintar això, has de pintar escalza, alerta que l'important d'aquesta planta és el color de la flor, alerta que aquesta forma no és real, sinó que t'has de fixar amb això, i ella va anar adquirint una formació per ella, doncs no tenia formació botànica d'aquest tipus.
I no va estar valorada suficientment la seva obra en aquella època, i va tenir seguidors?
No. No va tenir, no va, tenir no algun... va crear escola, no. Nacolet era una persona molt singular.
Va tenir algun reconeixement?
No. Bueno, una vegada que va morir, Naina Colom, que era una bona amiga seva, li va fer un reconeixement a la persona i a la figura, no? I després, més tard, penso que 10 anys després de la seva mort, ara n'ha fet 30, també se li va fer un petit reconeixement. Però Nacolet té una característica important. Nacolet va pintar per sobreviure. En aquella època, a Mallorca i a Sóller, hi havia pintors molt importants, molt importants. No se va relacionar quasi mai amb ells, perquè realment ella no se sentia una pintora, però en el final a mitjant obra seva sí que va tenir intenció ja de fer, va tenir intenció de fer un llibre, i ella se va morir pensant que no havia fet el llibre perquè ningú se l'escoltava, i com que ningú se l'escoltava, pues en el final no ho va poder aconseguir. I a una de les darreres converses que va tenir amb en Leonard Llorenç, el fill professor de la universitat actualment i fill d'Antoni Llorenç, li va dir, Leonard, tu que ets jove, m'has de prometre que qualque dia aconseguiràs que la meva obra sigui coneguda. Aleshores, aquesta iniciativa d'en Leonard i la iniciativa del Jardí Botànic compleix una sèrie, diguéssim, d'acords.
Doncs nosaltres sí que escoltem, i avui especialment ens fa il·lusió escoltar tothom en un dia especial com és el Dia Mundial de la Ràdio. A veure, Deborah Morrison, me diuen, de Palma. Bon dia.
Hola, buenos días.
La Deborah Morrison és una oient del programa, que és la cap de conservació del Palma Aquarium.
Encantada de escucharos y no podía pasar este día sin mandaros un abrazo muy grande en vuestro día. Enhorabuena a todos, a ti y a todo tu equipo, y un saludo también a Josep.
Para ti.
¿Os coneixeu?
Me acuerdo muy bien de ti, sí, naturalmente. Naturalmente que mos coneixem, sí, clar, de bona, sí.
Débora, t'esperem qualsevol dia aquí a IB3 Ràdio per xerrar de conservació, de tortugues, d'espècies, de taurons, de tot el que vulguis.
Jardí Botànic va contactar, bueno, Débora i nosaltres vam treballar junts amb, quan ells muntaren l'aquàrium,
sí,
per la defensa d'una planta molt amenaçada, el Limonium.
El Limonium Barceloi, sí, senyor.
Limonium Barceloi. Por lo tanto, Débora, pues, buenos días y encantado de estar contigo.
Débora, gracias por recordar-te de nosaltres.
Un abrazo a todos.
Josep Lluís Gradall, el director del Jardí Botànic de Solla. Aquest llibre tindrà una continuïtat? Ja s'han quedat làmines, s'han quedat
sí, aquest llibre,
aquarel·les.
Sí, tenim aquest llibre té una tercera part. Aquest llibre està fet una mica a l'italiana. Una primera part explicant qui era Nacolet i què opinava la gent de Nacoleta dins el seu context social. Després, la part central és el fort del llibre, on hi ha les làmines més importants, i després, en el final, hi ha una cosa que creiem que és important per conèixer Nacolet, que és l'inventari. En aquesta part final, en aquest moment, hi ha 400 registrades, 490 làmines de Nacolet, però aquest registre continuarà. De fet, ja tenim localitzades 40 i pico làmines més que escanejarem, que guardarem a dins els nostres arxius, i que amb una propera edició, que pensam que serà pròxima, el manco servirà per augmentar el que és l'inventari. Una obra d'aquest tipus, nosaltres pensam que té una vida important durant 5, 6, 7, 8, 9 anys perquè no sigui refeta. Però l'inventari sí que cada edició anirem augmentant l'inventari. I aleshores, amb una edició renovada d'aquí 10 anys, perquè volem ser fidels a tots els compradors que han adquirit el llibre ara, sí que podríem afegir més làmines. Inicialment, el que se sol fer en aquest cas és anar augmentant l'inventari perquè quedi constància de la tasca del Jardí Botànic, que és una tasca que continua, però el més important que havien de dir sobre Colet ja ho dèiem amb aquest llibre. No vol dir que en els 10 anys, amb una edició renovada, es pugui tornar a fer un llibre de ben nou. Però inicialment el llibre s'ha reeditarà tal com està, amb sa ampliació de l'inventari.
Nosaltres t'agraïm moltíssim que avui ens hagis dut aquest exemplar, pensant en el Balears Fa Ciència i pensant en els oients d'IB3 Ràdio. Recordeu als oients que avui sortegem aquest llibre per un dels nostres oients que a través del Facebook o a través del Twitter, amb l'etiqueta Dia Ràdio BFC, Dia Ràdio BFC, mos digueu qui va ser l'inventor de la ràdio, qui va ser l'inventor de la ràdio o quins van ser els inventors de la ràdio, només per participar, ho sapigueu o no ho sapigueu, doncs us podeu endur aquest llibre fantàstic que tenim aquí avui als estudis d'IB3 Ràdio. Sina Colet, havés conegut, havés descobert el Jardí Botànic de Sóller.
Bo, hauria estat... Jo vaig conèixer una coleta, Jo vaig tenir la sort de conèixer una coleta, el que passa que era un jovenet de 7 o 18 anys. La coleta era amiga, estava pel port de Sóller sempre. Si una coleta hagués conegut el Jardí Botànic, hagués al·lucinat, hagués estat una fan, me la imagino sempre pintant a dins el Jardí Botànic. Però sobretot si Nacolet hagués pogut imaginar mai que tindria un reconeixement l'any 2016 com els que està tenint, m'haguera estat molt emocionada i ens haguera abraçat a tots.
I si tu l'havessis de portar a fer una visita al Jardí Botànic avui o demà matí, què li diries? Diries, mira, Colet...
El primer de tot que faria seria mostrar-li les plantes que ella va pintar.
Molt bé. I després li diries... Tenim un hivern que apenes ha plogut. Tenim un hivern que apareix primavera.
Exacte.
I el Jardí Botànic el tenim així.
Sí, sí, li diria, mira, pinta aquesta planta de seguida perquè amb la sequera que fa no sé si sobreviurà, no? Sí, en el Jardí Botànic estem molt afectats per clima, per aquesta desestacionalització climàtica que tenim a Mallorca de tant en tant, per lo poc que ha plogut. Els nostres jardiners estan regant, pues, com si fos, no vull dir com si fos el mes de juliol, però quasi bé, no?, per mantenir les espècies. Però tot això, el que passa és que desestabilitza els cicles biològics de les plantes i no afavoreix gens. Jo vull dir que a tots els qui mos escolten, que totes les plantes silvestres del llibre de Nacolet estan en el Jardí Botànic i que, per tant, les poden visitar, ben que dir, veuran que són les mateixes, podran veure la gran qualitat artística del llibre quan vegin la planta al natural.
Pet Lluís, no sé si coneixes en aquest senyor, Juan Antonio Fernández, que és professor de cuina d'Elies Guillem Colom Casasnovas de Sóller.
Pues de vista sí, sí, abans l'he vist entrar, abans l'he vist entrar, i sí, la seva fisonomia me sonava,
molt bon
però
dia,
me pens que no t'he encargut d'haver parlat amb ell mai.
Mos coneixem, com se diu, de vista, no?
Sí.
Ara, Juanan, te faré una pregunta d'aquestes compromeses.
Vale, sempre, com sempre.
Però t'aviso a priori que és una pregunta compromesa.
Vale, vale.
Supos que has anat a visitar el Jardí Botànic de Sóller.
Moltes vegades.
Molt bé.
Moltes vegades. És una visita que feim, ja
jo,
no per...
Jo sé que en Juanan, quan ho diu de veres.
No, perdona, no seria gens estrany que hagués dit... I he passat moltes vegades per davant, però per allò de que ja hi aniré demà no he acabat d'entrar, perquè això és molt freqüent, eh?
Pues sí, hem anat ja per valor del museu propi, de l'exposició de Quim Colom, de Jardí Botànic, de passejar per allà, sempre és un goig.
Molt bé, en Juan Antonio Fernández, que avui mos du, com sempre, coses i pastissos i coses sí, que sí, tenen sí. A veure què, amb la ràdio avui no, amb l'amor?
Bueno, avui en l'amor no vull celebrar aquest dia de la ràdio, però demà a Sant Valentí, demà el dia dels enamorats.
Ui, aquí se'ns ajunten, se'ns acumulen les celebracions.
I això que ja ha començat a Coloma no podem fer festes.
Lluís Gradall, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aturem uns dos minutets per publicitat i de seguida en Juan Antonio Fernández ens parla de la cuina de l'amor.
Ah, mira que bé.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio amb Enric Colat.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Sonamar te trae a Tamar en concierto. El 14 de febrero, enamórate con el espectáculo más romántico acompañado de la voz de Tamara. Artista invitado, Dos Aires, desde 25 euros. Más información en sonamar.com. Recuerda, San Valentín en Sonamar, con Tamara en concierto. La brisa. La tranquil·litat, el desig, l'amistat, la il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio, la sents?
Cort te abre las puertas. A partir del día 14 de febrero os esperamos todos los domingos a las 11 y a las 12 horas en las jornadas de puertas abiertas gratuitas del Ayuntamiento de Palma. Además, visitas guiadas en inglés con cita previa. No te olvides de reservar. Más información en la web palma.cat. Ayuntamiento de Palma. Pensant en tu.
IB3 Radio. ¿Lo sents?
Lourdes Carrasco Coloma, psicòloga especialitzada en suport humanitari i actuacions en situació d'emergència. La seva experiència mos interessa. Ha fet feina a Sierra Leone amb motiu de l'epidèmia d'Ebola, ha intervingut en zones afectades de conflictes armats, com la República del Congo o Colòmbia, i és interessant la seva visió del món, les motivacions que l'han dut a fer aquesta feina, la visió que genera veure de tan a prop els desequilibris dramàtics que hi ha en un món on hi ha vides que sembla que compten manco que les altres. També vos volem explicar coses d'una cooperativa d'usuaris de cotxes elèctrics compartits i d'un mòbil que se presenta com producte de comerç just. En parlarem aquest diumenge a Flors en el Desert, com sempre, de les 9 a les 11 del dematí.
A IB3 Ràdio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana 2 edicions, a les 2 del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Pluralitat, independència, proximitat, simplement informació.
Les ones no just són marines. També n'hi ha d'argianes i sonores. Les bones cançons no només venen de l'altra banda de l'oceà. Mediterrani, perquè per trobar talent musical no cal travessar la mà. Joan Trias et demostra que els artistes d'aquí no han d'envejar els de més enllà del Mediterrani. Mediterrani, dissabte a IB3 Ràdio.
ciutats enigmàtiques i desaparegudes. A on es troben? Quins exemples tenim a Ses Balears? Què es conta d'elles?
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 en ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Juan Antonio Fernández, molt bon dia.
Molt bon dia, Enric, com va?
Bé, avui ja aviso perquè com que se mos tira el temps al damunt en tantes celebracions i tantes, i tantes coses, que la recepta que Juan Antonio ens proposa avui la donarem en acabar les notícies, després del butlletí de notícies de les 12.
Perfecte, perfecte. Tu saps que aquí mos adaptam a les circumstàncies.
Així és la ràdio.
Així és la ràdio, és directe, que més divertit que això.
Així és la ràdio. Tampoc farem concurs de cuina, avui no tenim restaurant, perquè tampoc mos dona temps fer tanta cosa i tants de premis, si no embullarem els nostres oients amb tants de premis. Tenim un llibre, un restaurant, una visita. Hem proposat als oients que mos telefonin i diguin, endevinin, cerquin qui va ser l'inventor de la ràdio, telefonin al 971-13-9900, ens ho diguin i els convidem la setmana que ve a viure una experiència Balears fa ciència.
I en què consisteix?
Pues han de venir aquí, veuran com fem el programa,
bueno.
Els convidarem a ensaïmada, després els convidarem a dinar, bé, ells aniran a dinar, no ens hauran de suportar, eh? Els convidem a dinar a un restaurant ells, després l'oient i el seu acompanyant, i sobretot veure, tocar la ràdio.
Pues la veritat que sí, eh?
Ensomar-la, perquè també fa olor la ràdio.
La veritat que sí, a vegades posar-li cara en aquesta gent que està darrere les zones és un goig i evidentment aquí sempre ens us convidats en la dinàmica del programa, la veritat que segur que és un bon regal.
Avui crec que ho hem posat a internet, tenim una fotografia avui, tenim una ensaïmada del forn de la missió de Palma
que els ha, molt mona,
els ha posat
un gelat, no? Sí. No, un copit.
En Lluís del forn de la missió de Palma li ha posat, en Lluís, li ha posat uns angelets al damunt.
Quan s'escapi alguna d'aquestes fletxes ja ens enamorarem més, si cal, no?
En Pet Lluís Gradalla també s'ha quedat una estona amb nosaltres. M'agrada que els oients se quedin i interactuïn. Està fent una dedicatòria
en el llibre.
En el llibre de plantes i flors de les illes. Què vols, que la llegesqui? A veure, dóna'm aquests 2,5 quilos de
llibre. Has de fer força, Enrique, per agafar-lo.
2,6 quilos de llibre. Bueno, ho podies dir tu mateix. Vinga. Perquè després de tot la...
Bueno, diu simplement pel guanyador del programa radiofònic Balear fa ciència d'IB3 en el Dia Mundial de la Ràdio. Realment.
Perfecte. Doncs aquest llibre en dedicatòria per un dels nostres oients que a través d'internet, del Facebook, del Twitter, mos digui alguna cosa amb l'etiqueta Dia Ràdio BFC.
Bueno, jo també m'he tret un regal per tu, Enric. Bé, per tu i la gent del programa. He tret un crespellet en forma de coret i un bonbons de xocolata amb Baileys que jo crec que per berenar i per celebrar que és Sant Valentí de demà, jo crec que és el millor començament d'aquest dos i d'aquesta cuina afrodisiaca i eròtica i sensual de la que venim a parlar avui.
A veure, Juanan, existeixen de debò els aliments afrodisíacs? Està provat això científicament?
Pues la veritat és que no. Científicament no hi ha cap...
Molt bé, vinga, gràcies. Adéu.
Adéu. Adéu. No, la veritat que com a tals no, però hi ha una unió entre la ment, la psicologia, els aliments, i la veritat que sí, que hi ha uns aliments com per exemple els alls, la ceba, els mariscs, les espècies, que provoquen una reacció al nostre cos que augmenten la temperatura i en fan tenir palpitacions. És una reacció natural en aquests productes, i tot això, les cultures antigues i això, ho han anat relacionant amb un augment de la libido. Si en això li afegim una bona preparació, una planificació, un coneixement de la persona amb qui vas a menjar i presentar aquests aliments, tot junt sí que tenim una cuina afrodisiaca
tens
i eròtica.
Dos minuts per donar-nos alguns consells o trucs per fer una cuina, perquè nosaltres a casa nostra ens puguem preparar una cuina més afrodisiaca. I en acabar el butlletí de notícies,
sense recepta,
farem la recepta de cuina.
Pues mira, un parell de consells. L'únic de tot és planificar. És per conquerir o reconquistar una persona, no és qüestió d'improvisacions. Planificau, penseu el que han de fer. Han de seduir a través d'espaladar, qüestió de temps. Han de conèixer el nostre objectiu, conèixer la persona, conèixer el que li podem donar. Un puntet d'alcohol va bé, massa ja no funciona.
Un puntet d'alcohol.
Sí, un puntet d'alcohol. La localització, presentar el menjar, l'ambientació, cuinar a poc a poc, cuina de xup-xup, lenta però segura, aconseguirem sabors més intensos i que millor cuinar si estem bé d'ànims, que reflectiran millor el moment en què el fas. Val? Després hem de vigilar les espècies, els condiments, intentar innovar, cercar unes espècies...
Però sense passar-se.
Sense passar-se.
Perquè, clar, si poses una cosa molt coent,
no,
li treus tot l'encant.
Sí, i aconsegueixes l'efecte contrari. Ja no funciona l'assumpte, no se posa en marxa la màquina. I després, un truc molt divertit, jugar amb les postres. No cal ser massa... Jugam amb les fredes en nata, jugam amb un gelat, jugam amb el menjar. El millor que en aquest cas se mos pot permetre aquest luxe, no?, de fer el menjar amb les mans, de donar-li el menjar a la boca a la parella, petites porcions. Tot això són petits consells que vos diran un bon joc amatori.
Doncs jo tinc un altre consell pels nostres oients de Vetres Ràdio, que és, mentre cuineu, poseu la ràdio.
Ah, també aquestes veus tan sensuals dels nostres presentadors.
Bé, no sé si són sensuals o no, però poseu la ràdio, segur que tot ajuda. Arriba el butlletí de notícies de les 12 en 4 minutets i en Juan Antonio mos prepara
unes vieires amb un saballón de palo mallorquí. Eròtic i sensual.
Serveis informatius